Doncs ara començaríem amb els primers ponents.
Gràcies.
La primera ponència d'aquest matí porta per títol "Què té a veure un robot submarí amb ajudar a detectar el càncer?" I la xerrada anirà a càrrec del professor Marc Carreras i el professor Jordi Freixenet. Quan vulgueu.
Moltes gràcies, Isabel. Moltes gràcies, Quim Velayos. Jo sóc en Jordi Freixenet i en Marc Carreras. Nosaltres som del grup Vicorrob. Vicorrob respon a les sigles Visió per Computador i Robòtica. És un grup de recerca que va néixer l'any 92 i que ja porta uns quants anys rodant, que avui en dia som 67 persones. Quasi tenim 30 estudiants de doctorat, que és la nostra gran força, la nostra gran arma per un grup de recerca, tenir gent jove fent recerca i fent tesis. El que us explicarem avui són dos, bàsicament l'activitat molt ràpida i una part de l'activitat de dos laboratoris dels que tenim. Tenim 5 laboratoris. Nosaltres fem, com us hem dit, visió per computador, que vol dir bàsicament analitzar imatges que puguin venir d'una pel·lícula, analitzar imatges que puguin venir d'un sistema d'adquisició d'imatges mèdic, radiografies, ressonàncies magnètiques, etc. Analitzar imatges que puguin venir de càmeres, de sensors, val? Això és una part de l'activitat del grup, i l'altra part també té a veure amb la robòtica, robòtica mòbil i robòtica submarina. El que avui us explicarem és la part d'anàlisi d'imatges mèdiques i la part de robòtica submarina, val? Per tant, la primera pregunta que plantejàvem nosaltres en aquest títol de la xerrada, què té a veure un robot submarí en ajudar a detectar un càncer, pues té a veure que aquest grup de recerca té aquestes dues línies, no exclusives, n'hi ha més, però té aquestes dues línies com una de les seves línies de recerca. Hem ficat una mica d'outline del que seria la presentació que us hem preparat. L'hem preparat en 20 minuts, esperem 5 minuts.
No passarà res. Vale?
Presentarem primer una mica què és el grup de recerca, qui som, què fem, què és un grup de recerca. Llavors, directament presentarem amb quines línies d'anàlisi d'imatge mèdica treballem, bàsicament 4, càncer de mama, càncer de pròstata, esclerosi múltiple i melanoma. Valent? I després, finalment, explicarem la competició SAUCE, val? Que és una competició europea organitzada per equips d'universitats europees, on hi participen estudiants i professors, i on aquests equips competeixen per construir un robot autònom submarí que faci una mena de gincama, val? El millor possible. En Marc us parlarà d'aquesta aventura. Molt bé, passo doncs... Passo doncs a presentar qui és Vicorrob i com es relaciona Vicorrob amb la medicina. Vicorrob és un grup de recerca consolidat del 2009. Bé, tot això són etiquetes i que ens donen la Generalitat, la Comunitat Europea. És un centre tècnic, vol dir que també ens preocupem per fer recerca aplicada, recerca que estigui pensada per les empreses. Això també és important per un grup de recerca com el nostre, de la Politècnica, però també és important la recerca que pensem nosaltres. És a dir, nosaltres no volem renunciar a la recerca proposada pels investigadors, però també creiem que és igualment interessant la recerca que pensen les empreses i que els grups de les universitats els hi poden donar suport. Formem part d'un institut, de l'Institut d'Informàtica i Aplicacions, que és on hi ha una estructura de la universitat per aglutinar grups de recerca afins, val? I també tenim projectes i participem en xarxes, és a dir, els grups de recerca, els governs, tant el català com el espanyol com l'europeu, treuen convocatòries que són competitives. Tot un grapat de diners que aniran a investigar en un tema determinat. I tots els grups de recerca apliquen, escriuen els seus projectes, tenen les seves idees, les escriuen i demanen coses, demanen diners per contractar becaris, demanen diners per comprar equipaments, per el que sigui. Això s'escriu un projecte, aquests projectes arriben tots al mateix temps, hi ha un deadline, una data en què han d'arribar al Ministeri aquests projectes, i un cop arriben allà, s'avaluen i els millors es financen i els que són pitjors pues, no es financen. Això funciona així. Valent? Llavors, bé, aquí, en aquesta transparència, us donem una mica els diners que nosaltres hem arrencat amb convocatòries competitives tant a Europa com a Espanya com a Catalunya. Valent? Què fa un grup de recerca? Doncs el que t'interessa fer és producció científica, papers, que en diguem nosaltres, articles. Val? Nosaltres contribuïm a que el món de la investigació avanci doncs, publicant els nostres treballs, i només es publiquen si són doncs, idees originals. Val? Llavors, un grup de recerca s'ha de preocupar doncs, per publicar articles en journals, que són les revistes específiques, doncs, quan més importants millor, en participar en conferències, en workshops, perquè també te retroalimentes de les idees que tenen els altres, i en fer tesis. Val? Fer tesis és quan un estudiant amb un grau i un màster doncs, decideix dedicar 3-4 anys de la seva vida full time a investigar en un tema determinat. I això, insisteixo, ja ho he dit abans, ho repeteixo, jo ho repeteixo moltes vegades totes les coses, és la base per un grup de recerca. Tenir gent jove amb moltes idees que treballa full time amb la seva tesi. Llavors, en els darrers 5 anys, a Vicorrop s'han llegit 13 tesis. Això és un mèrit per nosaltres, val? Bueno, patents, participem en conferències, etc. També, com us he dit, ens preocupa fer recerca aplicada. Llavors, moltes de les idees que tenim a vegades en projectes de recerca acaben tinguent una traducció directa al mercat. I això es pot fer de diferents maneres. Es pot fer, doncs, patentant i llicenciant aquella patent, venguent el teu desenvolupament directament a una empresa, o bé creant una empresa. Quan un grup de recerca, fruit d'un projecte de recerca, crea una empresa, això se'n diu spin-off. Val? Doncs nosaltres, Vicorrop, som especialment prolífics en crear spin-off. I n'hem creat 4 de diferents àmbits i aplicacions. I cuidar la pedrera, una altra de les missions que té un grup de recerca. Fixeu-vos, nosaltres, el nostre gent jove que entra, són gent que ja ha estudiat un grau, ja ha fet un màster, i aquests màsters són de recerca. Val? Doncs Vicorrop participa directament en 2 màsters. Un que és un Erasmus Mundus. Un Erasmus Mundus és un màster, també la mateixa història, la comunitat europea, té una sèrie de màsters que té aquesta etiqueta Erasmus Mundus, és una convocatòria competitiva, llavors diferents grups de recerca presenten el seu projecte de màster en aquesta convocatòria i la comunitat europea tria. Val? Vam tenir la sort de que la universitat líder del nostre màster és la Universitat de Borgonya, la Universitat Francesa, vam fer un consorci amb 3 universitats, la francesa, la Harriet Watt University d'Edimburg i la Universitat de Girona. I darrere aquestes 3 universitats hi ha 3 grups de recerca que munten un màster de recerca i no sé si heu vist, tenim promocions d'estudiants que venen d'arreu del món. El primer any van ser 25 beques que va donar la Unió Europea perquè estudiants de fora d'Europa, és a dir, de tots els països del món, menys europeus, vinguessin a Girona durant un semestre. Cada universitat té un semestre als estudiants. Aquí la mobilitat la tenen els estudiants. I aquest màster és específic en visió i robòtica. Al mateix temps, també participem en un màster local amb els diferents grups de l'àmbit TIC de la Universitat de Girona, grups que us presentaran en propers dijous la seva activitat. Doncs ens hem juntat i hem muntat un màster també comú. I Vicorrop també té una línia en aquest màster comú, local, muntat des de la Universitat de Girona. Qui som Vicorrop? Doncs tota aquesta colla de gent. Aquesta ja és una foto de fa un parell d'anys, aquesta és una foto de l'any passat. Com us he dit, som 67 persones, entre professors permanents, podríem dir, entre gent com aquests que en diguem research staff, que només són postdocs, que ja han fet el doctorat, ja fan recerca solament aquí, estudiants de doctorat, i també tenim una sèrie de personal tècnic de suport, gestors de projectes, que ens ajuden amb tota aquesta martingala de demanar projectes, de contractar persones, etc. Passo ja a Bicorrup Mèdic. De tota aquesta gent, els que ens dediquem a fer anàlisi d'imatge mèdica som uns pocs, val? I ara us ensenyarem, aniré molt de pressa perquè és que si no, no deixaré temps al meu company perquè us expliqui res de robòtica submarina. Llavors, el que havia presentat era una mica com era la medicina ahir, avui i demà i què fa Bicorrup, val? La medicina d'ahir es pot representar amb aquest quadre d'en Rembrandt, que és del 1632 i que s'anomena Lliçó d'anatomia, val? I es pot veure un metge amb un mort, doncs, que està explicant, representa una escena real. Bé, jo sóc enginyer informàtic, no sóc metge, val? Però com que ja fa uns quants anys que treballem amb metges, el que me n'he donat és que la medicina d'avui no està tan lluny d'això que es feia el 1632 en algunes coses. És a dir, jo veig que els metges hi ha moltes coses que encara no saben com funcionen, val? I hi ha moltes coses d'anatomia mateix que també han d'obrir i mirar, eh? I és, bueno, jo crec que és la meva opinió particular, la medicina d'avui amb moltes coses està super avançada i amb d'altres doncs s'assembla bastant a el que es feia llavors. Avui, pues avui es fan coses espectaculars de barrejar la medicina real amb eines informàtiques que els ajuden els metges. Aquesta imatge no és nostra, no és de Bicorrup. Aquesta imatge és treta de l'MIT, de la Massachusetts Institute of Technology. Llavors, representa un pacient real que està a punt de ser intervingut i com una imatge se li projecta en el cap i ajuda aquesta imatge doncs, a la intervenció real. També són imatges extretes de l'MIT Medical Vision Group. Val? Això és la medicina d'avui, també. Aquesta ja sí que és molt diferent de la del 1632. Però bé, què és el que fa Bicorrup? Val? Doncs Bicorrup, com us he dit, una de les coses que fa és ajudar a detectar els metges, el càncer de mama. Val? El càncer de mama és un càncer molt comú en senyores i quan els càncers, quants més aviat es detecten, millor. Val? Llavors, concretament, què fan els radiòlegs? Doncs intentar detectar el càncer as soon as possible, abans, quan abans millor. Què se'ls fan a les senyores dels països avançats, diguéssim, o rics? Doncs se'ls submet a una vigilància i cada dos anys, a partir de, depèn dels països, no? A partir dels 40, a partir dels 45, a partir dels 50, depèn dels països, es fan mamografies cada dos anys. Mamografia és una imatge de raig X de baixa dosi i a cada mama de la senyora doncs, se li solen fer dues mamografies que responen a dues vistes de la mama. La craneocaudal, CCBU, i la mediolateral ubicua, val? MLUB. I llavors els metges, amb lupes, busquen símptomes de càncer, d'acord? El que els interessa és trobar qualsevol signe que pugui indicar que allà hi ha càncer, d'acord? Llavors, el que fem nosaltres és dissenyar eines informàtiques que, analitzant aquestes imatges automàticament, ajudin al metge a saber on està el càncer. Us posaré un exemple, m'assalto tot això. El nostre algoritme fa això. Donades unes imatges, poso unes marques, val? I fixeu-vos, aquí hi ha realment el signe que està buscant el metge, és aquest, no sé si es veu gaire bé, aquest hem encertat, aquí hem encertat, aquí hem encertat, però totes les altres hem fallat. Però bé, només de posar aquestes marques ja ajudem al metge, val? El metge, evidentment, ell diagnostica, però si té una eina que l'ajuda, que li diu, mira aquí, d'acord? Això és una de les feines que estem fent nosaltres. Dissenyar algoritmes que ajudin a detectar masses, microcalcificacions, que són les anormalitats, aquests dos noms, masses i microcalcificacions, més comunes que apareixen en les mamografies i que ajuden els metges a detectar el càncer de mama. Hem dissenyat sistemes, els hem testejat, tenim màquines dels hospitals, val? Col·laborem amb els metges, però encara estem molt lluny diguéssim, del mercat, per entendre'ns. D'aquests sistemes n'existeixen de comercials. La recerca que estem fent nosaltres és molt bona, tant que hi ha més o menys tota la gent, amb els metges, els diferents hospitals amb els que treballem, tant que, dic, era molt bona, tant que ens han donat l'organització d'aquest workshop, que és el més important del món en anàlisi d'imatges mamogràfiques digitals. Aquest any, a l'estiu, organitzem aquest workshop a Girona. Val? Tot i que som, entre cometes, bons, val? Perquè publiquem, perquè tenim projectes, perquè treballem amb tots els hospitals, encara estem molt lluny, val? De dissenyar el sistema Made in UDG, val? Fet aquí, que es pugui comercialitzar. Vull deixar també les coses clares. Què més fem? En el càncer de pròstata. En el càncer de pròstata dissenyem eines que ajuden a biopsiar. No ajuden a detectar el càncer, sinó ajuden a biopsiar. Tot càncer s'ha de punxar. Quan els metges sospiten que un òrgan té càncer, doncs s'ha de punxar, se'n treu una mostra, aquella mostra s'analitza i diuen és càncer o no és càncer. Val? Llavors, si és càncer, aquell pacient entra a fer tota una sèrie de teràpies, les que siguin més apropiades. Amb la pròstata, els metges amb els quals treballem creuen que mitjançant ressonància magnètica localitzen el càncer. Ells, fent una ressonància magnètica prèvia del pacient, creuen haver localitzat on està el càncer. El problema que hi ha és que a l'hora de punxar per fer la biòpsia, generalment aquesta punxada es fa amb ecografia, és a dir, és una altra modalitat. Prèviament al pacient se li fa una ressonància, a alguns, val? I un altre dia es demana al pacient que vingui per fer-li la biòpsia i es fa amb ecografia. El que passa és que les ulleres de la ressonància magnètica que es posen els metges per veure la pròstata ensenyen unes coses, i les ulleres que es posen quan fan una ecografia ensenyen unes altres coses, no veuen el mateix. Llavors, el problema que nosaltres estem intentant ajudar a solucionar és poder casar les dues imatges del mateix òrgan perquè quan facin l'ecografia, doncs portin també les ulleres, entre cometes, de ressonància magnètica. Valen? Vaig molt ràpid, Marc, perquè crec que ja m'he passat.
T'has passat, eh?
Són resultats tots dels nostres algoritmes de segmentació. Valen? Esclerosi múltiple. Esclerosi múltiple és un tema nou per nosaltres, val? Tot just fa un any i mig que hi treballem, i el que intentem fer amb aquest projecte és donar dades quantitatives, perquè aquí generalment els metges no tenen problemes a localitzar les lesions, ja els veuen, ja els saben detectar, no necessiten eines que els ajudin. El problema és que els pacients que tenen esclerosi múltiple, per fer-los un seguiment d'un medicament que estan prenent o per fer-los un seguiment de la seva, com evoluciona la seva malaltia, se'ls fan ressonàncies magnètiques. Una ressonància magnètica no deixa de ser tota una sèrie d'imatges, val, que s'escanegen, unes llesques, i tens el volum del cervell amb 3D. Els metges amb què treballem nosaltres tenen 44 llesques diferents del cervell. 44 llesques. Comptar les lesions en 44 llesques és costós, amb temps, amb esforç, amb precisió, perquè si ho fa una persona donarà un resultat, si aquell mateix cervell, aquestes mateixes imatges, ho fa una altra persona, ho donarà uns altres resultats. Llavors, un algoritme, que és el que intentem fer nosaltres, val, que ajudi els metges semiautomàticament o automàticament, insisteixo que és un projecte que acabem de començar, val, quan portes un any en recerca, és just que acabes de començar, doncs ajudar a donar dades quantitatives, val? Que puguem dir quantes lesions hi ha, quin volum ocupen, etc. I ja vaig directament a l'últim, que és el càncer de pell. Aquí treballem amb metges del clínic. Hi ha uns quants dermatòlegs que amb pacients de risc el que fan és fer-los fotos de tot el cos. Mireu, aquest és un exemple d'un pacient amb moltes pigues i que es vigila perquè deu tenir antecedents o el que sigui. I el maig del 2007 es va fer una foto i el novembre del 2007 se n'ha fet una altra. I el que interessa és com buscar les diferències de l'avantguàrdia. N'han aparegut de noves, de pigues? N'hi ha alguna que ha crescut, ha canviat de forma? I aquí és on nosaltres apliquem algoritmes per segmentar la pell, apliquem algoritmes per detectar les pigues, per trobar si les pigues amb la imatge del 2007, del maig, hi són en el novembre, etc. I aquí acabo jo.
Jo iré molt i molt ràpid, eh? Bé, SAUCE és el nom d'una competició europea de robots submarins. Jo pertanyo dintre de l'estructura del grup de recerca Vicorrob en el laboratori de robòtica submarina, que també l'anomenem AUCIRS, que vol dir Centre d'Investigació en Robòtica Submarina. No sé si heu estat pel Parc Tecnològic, que és justament aquí al costat, però estaríem en aquest edifici que veieu aquí, que té doncs, una zona de taller i despatxos i una zona de piscina també, que seria allà a la dreta. Val? Nosaltres fins ara hem desenvolupat varis robots, potser els més representatius i els que estem treballant ara és el robot Ictineu, que no sé si potser heu pogut saber alguna cosa d'ell en alguna altra presentació, i el Girona 500, que és aquell d'allà a la dreta, que és un robot que estem dissenyant ara. Val? I és un robot que en els següents anys suposo que en sentireu a parlar, perquè intentarem fer difusió del que fem. És un robot que ha de poder baixar fins a 500 metres de profunditat. Val? Vaig ja directe a la competició. SAUCE doncs, vol dir això, Student Autonomous Underwater Challenge Europe. És una competició copiada d'una competició similar que hi ha als Estats Units i és una competició que el que fa és reptar els estudiants de diferents universitats en construir robots submarins que facin tasques completament autònomes, val? Sense alimentació externa, sense comunicació externa. Un robot que es tira en una piscina o en un entorn submarí i fa una sèrie de tasques. Val? Això és una competició que va començar l'any 2006 a Europa i cada any es fa una edició nova. Aquest any es farà del 24 de juny al 4 de juliol a la Spezia, Itàlia, que és una localitat de mar, val? Que té el port i que té aquelles instal·lacions que veieu allà a la dreta. Val, en què consisteix en aquesta competició? Quina és la tasca que s'haurà de fer? Aquí teniu un vídeo que hem fet nosaltres, és com una simulació del que hauria de fer el robot. Val? El robot, primer de tot, hi haurà tot aquest entorn muntat a sota l'aigua, hi haurà com dos portes, hi haurà una canonada, etcètera, hi haurà com una paret amb una de les cantonades de l'entorn. El robot el que haurà de fer és autònomament passar per la primera porta, que hi hauríem passat ara, seguir la canonada aquesta d'aquí sota, que és una canonada grossa de color groc, de color taronja de 50 centímetres de diàmetre, passar per la segona porta, que és aquesta que veieu aquí, voilà, i passarem per dintre. Llavors, aquí hi haurà una boia flotant amb un cable, amb un nylon d'aquests de fil de pescar, que hi hem de passar per sota i tallar-lo. Vale? Llavors ens hem d'acostar cap a aquesta paret, que estarà en una de les cantonades de l'entorn, i seguir-la. Vale? Aquí sembla que hi anem molt a prop. El que hem de fer és un seguiment de la paret a 2 metres de distància. I finalment, ens haurem de situar, el robot autònomament s'haurà de situar cap a la zona central, aquesta zona que hem marcat aquí amb un cilindre, on hi ha un emissor acústic que marca la zona de sortida i el robot ha de sortir a superfície per aquesta zona. Val? Tot això ho ha de fer el robot completament autònomament. Llavors, quines tasques hem de resoldre? Doncs hem de resoldre tasques com el disseny i la construcció del robot. Estem creant un altre robot, que no és cap d'aquests que us he ensenyat, que haurem de resoldre totes les parts mecàniques, electròniques, informàtiques, val? De com tots els sistemes es munten, es comuniquen, es connecten, etc. Val? Hi ha també una part molt important de resoldre la navegació, A sota l'aigua, els robots submarins tenen el problema de que no saben on són, val? No, el GPS no funciona i molts sensors que nosaltres podem fer servir amb robòtica mòbil doncs no funcionen sota l'aigua. Llavors la navegació, que és el posicionament sota l'aigua, és també un tema important per treballar. Llavors, en aquesta tasca concreta de la competició hi ha molta feina també de percepció visual i acústica. O sigui, haurem de detectar la canonada, haurem de detectar les portes, haurem de detectar la boia flotant, haurem de detectar la paret. Val? I això ho farem amb sensors visuals, però també amb sensors acústics. I finalment hi ha molta feina també de control, no? O sigui, de control tant del vehicle, dels moviments del vehicle, com de saber què hem de fer ara. Val? O sigui, hem de fer tot això. Val? Per què fem primer, què fem després, com organitzem totes les tasques que s'han d'anar fent. I això seria, doncs, també feina de control de la missió, que en diguem. Val? Llavors, això, nosaltres som un dels 10 equips que participen en la competició. També hi ha dos equips francesos, dos equips alemanys i 5 equips de Gran Bretanya. Val? Nosaltres vam participar, com us dic, la competició va començar el 2006. Nosaltres vam participar el primer any de la competició, el 2006, i la vam guanyar. El primer any que es va fer vam guanyar nosaltres. Des de llavors no hem participat més. Hi han hagut tres edicions més i no hi hem participat. I doncs tenim que els equips anglesos o de Gran Bretanya doncs han guanyat les tres edicions següents. No? Per tant, aquí tenim una mica els diferents equips i els que són més forts i els que hem d'intentar guanyar, intentar tornar a guanyar aquest any 2010. Val? Vaig tirant. El 2006, com us deia, vam participar-hi. Aquesta és la foto que ens vam fer allà en les instal·lacions de Londres, que es va celebrar aquell any la competició. I aquí, justament, veieu, aquest és el robot Ictineu que vam portar en aquella competició i que llavors hem fet servir pels projectes de recerca que han continuat després d'aquell moment. El 2010, l'equip que participa és aquest d'aquí, són 9 estudiants més diversos professors, jo sóc el que m'encarrego, el professor responsable, però hi ha diversos professors que també se n'ocupen, i bàsicament són, com deia en Jordi, no? Doncs són estudiants de diferents nivells que col·laboren amb nosaltres. 3 estudiants que estan fent ja el doctorat, 4 estudiants que estan fent màsters, tant el màster local com el màster aquest pivot que tenim europeu, i també 2 estudiants d'informàtica d'aquí de la universitat doncs, que ens estan també ajudant. Val? La idea és que totes aquestes tasques que us deia que havíem de resoldre, doncs els estudiants són qui finalment les plantegen, dissenyen, programen o resolen, val? Sempre amb l'ajut dels professors. En aquest cas, el robot que estem construint ara es dirà Sparus, val? I Sparus té a veure amb el nom de l'aurada, que en realitat el nom científic és Sparus aurata, i ens ha agradat aquest nom d'Sparus i hem agafat aquest nom. Val? Aquest robot té una forma molt diferent que l'Ictineu, que hem vist abans. L'Ictineu era com una caixa, l'Sparus ja té una forma molt més hidrodinàmica, però també té capacitat de maniobrar a poca velocitat. Val? Els robots submarins autònoms, la majoria tenen forma de torpeda, com té aquest d'aquí. Però tots ells només tenen un propulsor a la cua que els fa navegar a molta velocitat i que poden anar fent trajectòries dintre l'aigua. Si un robot tipus torpeda l'atures, doncs no es pot aguantar sol allà sota i o pujarà o baixarà, val? Perquè no té més sustentació si no va en moviment. Val? És com un avió, no? Que un avió no pot parar. Doncs aquest robot intenta ser un robot tipus torpeda, però amb més motors, amb un motor central i 2 motors a darrere, que permeten navegar a molta velocitat, però també permeten que pari i que pugui fer operacions a poca velocitat. Val? Aquesta és una mica la idea d'aquest nou disseny que estem fent. Val? Equipament. Això és una mica la llista d'equipament que hem dissenyat i pensat que haurà de tenir aquest robot. Aquestes són imatges dels dissenys mecànics que estem fent, no? De com aniran els 3 motors, els cilindres que contindran l'electrònica i les bateries, tots els sistemes. I tot això d'aquí davant, que seran un conjunt de sensors que aniran a la part de davant per detectar tot això que us deia de percepció i navegació, no? Saber on ets i allà cau. Aquí teniu una mica el llistat de dels components que tindrem en aquest robot. I finalment, crec que ja estic. Sí. No, me'n deixava una altra, que només us ensenyo.
Aquesta era
exclusiva. No. Aquesta és que tarda a carregar-se, disculpeu. I això, bueno, és només una foto que ensenya alguns dels moments d'aquest equip que ja hem passat, no? En els quals, doncs, hem intentat, això són imatges de la piscina que tenim en el Centre de Robòtica Submarina, en els que ja hem replicat l'entorn que ens trobarem a Itàlia. També vam anar en un entorn real, en el mar, a provar això dintre l'aigua, perquè la competició es realitzarà no en una piscina, sinó en un port, i per tant les condicions i els problemes de visió submarina els tindrem, i per tant hem intentat fer repetir el que tindrem allà en un entorn real. I això són imatges de com actualment estem construint aquest robot. I finalment dir, doncs, que tot això es realitza gràcies a alguns patrocinadors, que són els que fan que això sigui possible. En primer lloc, doncs, part d'aquests equipaments, aquests costos es financien en projectes de recerca que també utilitzen els mateixos equipaments i que els podem una mica compartir, però també, doncs, hem demanat ajuda a l'EPS, al Patronat, al Parc Científic i Tecnològic i a diferents empreses que ens proporcionen els equipaments, i que el que fem és demanar que, com a universitaris i com a que participem en una competició en el que farem difusió, doncs ens facin alguns descomptes, no? I ho aconseguim també.